El gall del monestir.
Nou i 16 minuts, benvinguts a la tertúlia de la Ràdio Pública de Sant Cugat. Avui, 30 de desembre, ja s'acaba l'any, comptem aquí a l'estudi Ramon Barnils amb la Inzane Conesa, molt bon dia.
Bon dia.
I el Jordi Molgó, molt bon dia.
Bon dia.
S'acaba l'any, ella.
S'acaba.
No sé, s'acaba. Jo, abans ho comentàvem amb la Inzane d'aquestes dates, doncs que jo deia, està molt bé tenir, que la gent faci una mica de vacances abans de començar el següent any.
De vacances, de reflexió,
si un reducte així de tranquil·litat està bé, eh?
No està gens malament.
No sé si això es mantindrà massa temps.
No
però...
ho sé, però i amb el fred que fa s'està molt bé.
Sí, avui déu-n'hi-do, les temperatures al centre de la ciutat jo crec que marcaven graus negatius.
Sí, segur.
I el Jordi que venia aquest matí deia, em sembla que vas dir que hi havia gebrades, no, per allà?
Sí, hi havia gel als jardins del monestir. Sí, sí, ja he vist jo gel.
És que això ja és hivern.
Això és hivern.
Ja ens ho van dir, que el dia 31 em sembla que la...
Faria fresqueta.
El cap d'any.
Nosaltres l'hivern el tenim finals de desembre i gener
sí.
I febrer.
Sí, gener i febrer són els més freds, no? Sí. Que de vegades sorprèn aquelles nevades improvisades.
Sí, de febrer,
que
sí.
Aquí en farina, Madrid, no és com el Pirineu, per sort.
Bueno,
tot i que ens porten més mal de caps que segurament altres zones de Catalunya.
Això de ben segur. Això
com,
de ben segur.
Com us deia, acabem aquest any i hi ha molts temes sobre la taula que van començar el 2014 i que continuaran a l'any 2015, aquest que comencem. Amb l'Inzane també apuntàvem abans de començar. M'has dit, hi ha reunions que són secretes però no secretes? Com
sí,
ha anat això?
N'hem tingut unes quantes aquest 2014, no? De reunions d'aquestes que la premsa no se n'assabenti i que després tothom sap què ha passat i què han menjat mentre feien la reunió. Vull dir, perquè al final tot s'acaba filtrant, no? I l'última reunió discreta, que no secreta,
aquest dissabte
crec que a Palau de la Generalitat, amb el president Mas, l'Oriol Junqueras, la Carme Forcadell, la Muriel Casals, perquè no acaben de decidir si hi ha llista conjunta o no. Sembla que la posició d'Esquerra és clara en aquest sentit. Totes les enquestes, d'alguna manera, donen suport a la tesi del Junqueras, que és millor anar per separats que anar junts, perquè els vots independentistes traurien més rèdit electoral. I jo insisteixo, ho he dit moltes vegades en aquestes tertúlies, que a mi em sembla una bona posició el fet de la llista paraigües per preservar el pluralisme que hi ha en el Parlament de Catalunya i que és un valor a preservar, no? Jo crec que Convergència i Unió, evidentment, té molt d'interès en la llista conjunta, no pel fet únicament de consolidar aquest projecte de les eleccions plebiscitàries, sinó perquè estan amb clara davallada i, per tant, anar a una llista conjunta dilueix d'alguna manera aquesta davallada, perquè si van per separat les enquestes diuen que passarien de 50 a 30 i pocs diputats. Per tant, seria molt evident que Convergència i Unió està en retrocés en favor d'Esquerra Republicana.
El que recullen els mitjans és que sobretot demanaven en aquesta darrera reunió és que fixessin ja una data per al primer trimestre del 2015 per fer eleccions, després les matemàtiques i les candidatures.
Ja ho veurem.
Això no sé si ho traurem aquest primer mes de gener, si volen, si tenen tanta pressa en fer-ho en aquest primer trimestre.
Jo, de totes maneres, estic bastant d'acord amb la Inzane. Però a mi m'agrada més la llista única. M'agrada més. A veure, si la llista única amb un posicionament per part del president de que siguin gent totalment independent. És a dir, és el camí, particularment, jo crec que és el camí per començar. És més, hi ha moltes coses, hi ha tantes coses coincidents amb les finalitats d'en Junqueras que jo crec que haurien de reflexionar en profunditat. No crec que estiguem en un moment de fer política. És a dir, si hem de sortir de l'atzucat del sobiranisme i tot plegat, anem-hi i siguem clars. Una vegada s'hagi sortit d'aquest d'allò, llavors fem política, la que sigui. Si ha sortit que sí, pues es farà política ja de cara d'un d'allò, i si ha sortit que no, hem de fer política de cara a un altre lloc. De totes maneres, el que també sóc molt conscient és que és molt difícil. per el que deies, Jané. Vull dir, aquí hi ha els interessos polítics a darrere, és una pena que es perdés la pluralitat, però en aquest moment la pluralitat a mi particularment em sobra una mica. És a dir, hi ha d'haver un objectiu que hem de sortir el més aviat possible. Si és el febrer, millor que el març. És
que jo tinc la sensació que Convergència i Unió, en aquest cas més Convergència Democràtica a Catalunya, per les declaracions que han fet els líders polítics, tenen moltes ganes de fer desaparèixer l'eix esquerra-dreta del debat a Catalunya. De fet, fa un mes o dos el conseller Homs deia que parlar en aquests termes vol dir espanyolitzar el debat. Jo crec que l'esquerra-dreta és tan o més important que l'eix nacional, tot i que en aquests moments és cert que l'eix nacional és predominant en el debat català, no? Però no, crec que no hem de perdre aquest de vista aquest eix que també s'entra en qualsevol país d'Europa i de les democràcies occidentals.
Que jo diria que és conseqüència de la pressió social, del malestar social i del malviure, i això ho hem de reconèixer.
Però crec que Convergència té aquestes ganes. De fet,
Unió demana el 6 de gener com a data límit. Això és ja,
Unió.
Unió.
Sí, aquest dematí he sentit, sí, el conseller
és paral·lel. 6 de gener ha decidit ja una data per saber si avançaran o no a l'acció.
Sí, clar, després de municipals, el que deia el Jordi, el calendari es complica molt. Tenim les municipals, després venen les generals, o sigui, com s'encaixen unes anticipades en aquest?
Les generals
haurien de ser novembre.
Sí, 15, 3, novembre. 3 mesos de marge, si no vaig errat,
sí.
Que podien anar al gener del 2016, cosa que potser sembla
en tot cas,
que podria interessar també al Partit Popular.
Encabir-hi unes anticipades, ja, com diuen alguns, no? Entrem en el calendari espanyol, no? Després de les, bueno, sí. amb les municipals, no? I, per tant, això vol dir que es parlen de moltes més coses que el procés independentista. Per exemple, tot el que deia Maradó, de l'eix esquerra-dreta, no?
Exacte.
Per exemple, l'entrada de Pablo Iglesias aquests dies a l'escenari català és clarament una mostra de tot el que estem explicant, no? Quan ell ve als matins de TV3 i diu no només venim a parlar d'independència sí o no, venim a parlar d'altres coses, venim a parlar d'una reforma constitucional, d'un procés constituent, i no estem disposats a entrar en el debat únicament del sí o el no que ens proposa l'Artur Mas. I no només això, és que no el reconeixem com a actor legítim en aquest procés, ho deia en aquests termes,
sí.
Perquè bueno, té casos de presumpta corrupció i, per tant, nosaltres amb el discurs que hem trobat des de les eleccions europees en termes de casta, en termes de regeneració democràtica, de mà dura amb la corrupció, vull dir, no podem considerar Convergència i Unió com un actor clau en el procés, malgrat ser la primera força del Parlament de Catalunya. Vull dir que han trobat un discurs que fa difícil això.
Però és amb la qüestió de Podemos, jo crec que hi ha un desconeixement volgut, eh? Perquè
en quin sentit?
En el sentit de que el procés el personifiquen amb el president Mas.
Però és una lectura molt centralista,
exacte,
en realitat.
Jo crec que ja no es poden, vull dir, a veure, la gent tonta no és. És dir, i ho dic per Podemos, no per la gent que l'escolta. La gent tonta no és. Per tant, ells saben molt bé de que el president Mas està empenyut per la societat civil, diguis Assemblea Nacional, diguis Esquerra Republicana, diguis el que es digui. Hi ha una societat civil que el pressiona i que en el president Mas li sembla bé. Així és més o menys el dibuix. Per tant, ja no poden donar aquest discurs. Primera, dues raons. La falta de respecte a les bases del poble. Si el poble està pressionant, escolta primer el poble que el president Mas. A partir d'aquí decideix. Ara, ignorància, jo crec que aquesta gent ja no en tenen d'ignorància. És ben cert que tampoc ho amaguen, perquè ells diuen Catalunya no volem que marxi d'Espanya. Em sembla perfecte. Em sembla perfecte. Però no es pot entretenir la cosa. S'ha d'estar en el costat de la societat civil. Jo, la qüestió política del president, del senyor Junqueras, de les CUP, és una altra història. És dir, si Podemos ve a Catalunya a predicar el seu projecte, tot el que vulguem, ha d'estar, ha de ser conscient de que aquí el projecte no està dalt, el projecte està baix.
Sí, sí, no, i crec que ho han parlat així, no? El que passa que diuen que nosaltres, com a demòcrates, estem a favor del dret a decidir. També va dir una cosa interessant quan la periodista li va preguntar quin posicionament té Podemos sobre independència, sí o no. Diu, nosaltres no tenim posicionament sí o no a la independència. En el nostre projecte Podemos hi caben gent a favor del sí, del sí no, del no, i podem tenir o no un posicionament. Ja es veurà. Únicament diem en aquests moments que nosaltres estem a favor de que el poble de Catalunya s'expressi lliurement a les urnes, sí o sí.
Aquesta és la contradicció, és a dir, doncs deixa-ho expressar, sigui a través d'eleccions, sigui a través d'un referèndum que ja hem vist que no ho podrem ser, vull dir, per moltes idees positives que Podemos pot tenir, és cert que des de Madrid això és impossible, vull dir, és totalment negatiu. Pues doncs posiciona't, perquè a Catalunya ja no estem en aquest... Necessitem posicionar-nos per sortir. És que si no, no farem, no tirarem endavant, no caminarem. Podemos té un altre problema, i avui me'n recordo jo que per primera vegada he sentit que a Grècia, que han hagut de convocar eleccions, el Fons Monetari ja no li donarà més ajudes. Aquest és un problema que es trasllada directament cap a Espanya. És a dir, allà a Syriza segurament que pot tenir possibilitats inclús de governar.
De guanyar, sí.
Podemos a despabilar,
Doncs,
a despabilar.
Aquest tema, com sempre, quan arriba a final d'any, nosaltres fem una predicció del curs que ve, quin serà el recorregut? Us atreviu a fer algun tipus de predicció?
És que jo crec que al final hi haurà eleccions anticipades. Jo ahir sentia una tertúlia política...
Sí? Apostem per les eleccions anticipades?
Jo crec que sí, jo crec que el president, la pressió que hi ha sobre el president perquè convoqui és molt forta per part de tota la societat, no de tota la societat civil, però de la societat civil a favor del procés independentista, i el president Mas ja ha fet una aposta clara per la independència, pel procés independentista, i per tant crec que ho té difícil per no convocar unes eleccions anticipades. Jo crec que abans de les municipals n'hi haurà, també per protegir els alcaldes, els seus alcaldes. Jo crec que és important que la gent s'expressi abans de les municipals i que el debat de les municipals es faci estrictament en clau municipal.
Això serà difícil, sí, depèn de l'escenari que tinguem.
Jo
si
crec
s'avancen
que...
eleccions o no,
sí, si s'avancen eleccions,
difícil, perquè si no
serà... descongestiones, sí, les municipals.
Però si no, sí, seran claus i es faran moltes lectures.
Si que... no, doncs evidentment les municipals seran molt més que unes municipals. I crec que això no és bo.
Saludem al Toni Ramon, que s'incorpora ara. Molt bon dia.
Bon dia a vosaltres.
No sé si és que ha vingut de ressac encara del Nadal o...
No, he vingut de conciliar vida laboral i familiar.
Molt ben fet. Parlàvem del tema, el tema estrella. Hem començat perquè aquest dissabte teníem aquesta reunió, deia l'enxani secreta, no secreta, perquè al final els mitjans ens fan d'altaveu una mica del que segurament és aquest tema que hem allargat durant el 2014 i que ara doncs continua una mica en el mateix estat. Reclamen ara avançar, posar en el primer trimestre de l'any que ve unes avançades eleccions. Inclús Unió demana el dia 6 de gener, el dia de Reis, decidir què farem, si avançarem a eleccions o no.
Bueno, a veure, primer de tot, les reunions acostumen a ser secretes sempre que es tanca la porta,
sí,
i els mitjans ja no hi poden entrar, per tant mai sabem què s'hi diu. Jo ja fa unes quantes tertúlies que vaig dient que ja està bé que les coses de tant en tant també siguin secretes entre cometes, és a dir, tots ho sabem, és normal, van quedar a Palau, tampoc van quedar en un búnquer, vull dir que bueno, no passa res, sí, van trobar, sí. Crec que és bo, que és saludable, i a més és fins i tot per la salut mental dels que seguim l'actualitat política no tenir titulars cada mitja hora, també no passa res, vull dir que ja va bé. Dit això, és imprescindible que ens pronunciem tard o d'hora, ja fa molt temps que ho estem dient, hem de saber quan som.
Exacte.
I quan més aviat tinguem aquests números damunt de la taula, jo crec que també tots prendrem més consciència de quines són les accions a desenvolupar. Atès que una consulta o un referèndum a dia d'avui no és possible perquè no s'autoritza des de l'Estat espanyol, doncs crec que la millor opció són unes eleccions al Parlament de Catalunya. Coincideixo plenament amb la Insane. Convertir les properes eleccions municipals amb aquest referèndum, plebiscit, digue-li com vulguis, seria per mi un autèntic desastre. O sigui, no barrejaríem tantes coses. O sigui, té sentit des d'unes eleccions al Parlament de Catalunya, crec que distorsionaria exageradament des d'unes eleccions municipals, no? Per tant, crec que sí que ens hi hem de posar i hem de clarificar, sobretot per poder treballar cadascú en la seva línia amb tranquil·litat, doncs hem de clarificar quan més aviat millor l'escenari i sobretot saber quan som, saber de què estem parlant. De cop, el dia que desapareguin aquestes majories o minories silencioses, doncs jo crec que tot serà més clar, més tranquil, més relaxat. Això sí, segurament se'n girarà. Sigui quin sigui el resultat, se'n girarà molta feina a tots.
No, això per descomptat, sí, sí. Les municipals, jo sempre he tingut al cap la memòria històrica de que les municipals poden ser part d'una possible solució si no hi ha acord. És a dir, les municipals es podrien convertir, no fora la primera vegada històricament, aquí a Espanya es va proclamar la república després d'unes municipals. No oblidem això, el tanto, perquè llavors és una altra manera d'expressar-nos. El que passa que la qüestió de la crisi fa molt mal i els ajuntaments estan com molt perduts, sense diners, sense poder fer projectes, sense patint en primera mà tota la pressió social que hi ha de pobresa, de moltes coses. I fora més dificultós, però el tanto que podria formar part, un moment donat, segons com s'enfoqui políticament, podria ser part d'una solució.
Sí, a veure, sí, podria ser part perquè diguéssim que seria la primera convocatòria oficial, no?, des de les negatives al referèndum, no?, i ja, sobretot amb una Convergència i Unió clarament posicionada en l'independentisme. Però, sobretot, pensant en reconeixements internacionals, anant més enllà, la legitimitat d'unes municipals per declarar, fer una declaració unilateral o per iniciar un procés sòlid per anar a buscar reconeixement exterior, ho veig molt més difícil, molt més complicat. No dic que en unes eleccions del Parlament de Catalunya sigui fàcil aquest procés, no ho serà, però encara veig que tindria menys legitimitat la posició que guanyés,
Sí, 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 sí.
Crec que les eleccions al Parlament de Catalunya tenen el valor que tenen, és on clarament els partits poden posicionar-se de quin és l'estatus que volen pel nostre país, i que crec que els resultats són menys inequívocs que el que podrien ser,
i que ens permet tenir un debat públic sobre què implica la independència de Catalunya. Jo vull sentir els partits, els avantatges i els inconvenients d'una Catalunya independent, i ho vull sentir clarament. Jo no vull un debat sobre dret a decidir sí o dret a decidir no. Jo vull un debat sobre què implica una Catalunya independent, i crec que unes eleccions al Parlament de Catalunya ho permeten. En canvi, convertir les municipals en un plebiscit, què voldria dir això? Candidatures conjuntes, el debat de les candidatures conjuntes a cada municipi, és que seria ja per no acabaríem mai.
No
crec que fos aquest l'escenari, però sí, el que tu deies, de descongestionar una mica les eleccions. O sigui, el debat aquest es colaria i es faria segurament protagonista en aquestes eleccions quan no toca, el que tu deies, i més que, jo no crec, ara no parlo com a Joan Miquel Fernández, però crec que no, que els partits no, almenys de cara, o sigui, no instrumentalitzarien, entenc, aquestes eleccions per un posicionament, entenc que no. Però clar, igualment no, si no hi ha aquestes eleccions, és possible o és probable que l'escenari sigui que aquesta transversalitat d'aquest tema afecti directament a les eleccions municipals.
Em dona la sensació de que jo em dona la sensació que el debat que demana l'Enxane es faria igualment i a més des de baix. És a dir, des de baix, des de les ciutats, des dels pobles, des de les seves pròpies dificultats. No oblidem mai que els ajuntaments són la primera base de la política i és la que la població notem més de pressa. És a dir, una decisió d'un ajuntament es nota en setmanes. Una decisió de Madrid poden passar anys. I una decisió de Catalunya, del Parlament de Catalunya, pot passar com a mínim d'un any a 18 mesos.
Home, i sobretot ara que tot ho porten al Constitucional, eh? Exactament. No arriba res a bon port. Gràcies.
Per tant, el debat es produiria igualment. Jo no crec que entressin en les discussions de si llista única... No. Aquí aniríem a votar uns partits, uns líders molt locals, molt coneguts, molt... Jo crec que el debat ha de ser. I no és el sí-sí, és el sí-sí i el sí-no. Perquè aquí hi ha les dues vertents. És a dir, pot guanyar el sí-sí i pot guanyar el sí-no. Uh-huh. I aquí s'ha de discutir tot. I si hi ha forces del sí-no, han d'explicar-se, perquè és que fins ara tampoc s'expliquen. És que jo tinc ganes de que el sí-no, o el no-no, s'expliqui.
Que tothom s'expliqui.
Que s'expliquin, sí. Perquè és que el sí-sí el tenim molt clar. Però és que el no... No han explicat absolutament res, no volen entrar en el debat. Hem d'entrar en el debat, perquè si la gent decideix no, hem de tenir un camí obert per continuar. I aquí ni s'explica, ni es vol explicar. Hem de discutir el no, l'hem de discutir. Però és que tot es queda molt tancat en el sí-sí, i el sí-sí té la gent molt convençuda, una sèrie de gent, però hi ha molta gent que dubta. Discutim el no... Perquè si no, tampoc hi ha compromís per part dels altres. Quin compromís? L'estat o quo? No. Jo vull un compromís per part del no. I això obligaria a Madrid i a altres històries a que es definissin. I fins ara no s'han definit. Ni el que governa, ni l'oposició, ni Podemos, ni ningú s'ha decidit. Defensin el no, sisplau, amb la cara ben alta. Que nosaltres des d'aquí no els hi han dit pas, no els hi han tapat pas la boca, i en canvi sempre ho tiren, encara que aquí és sempre és el sí-sí i el sí-sí i els altres no poden parlar. No, escolti'm, és que vostès no volen parlar.
És que com no sintonitzen TV3, no se n'assabenten. Vull dir, es pensen que tot és com Televisió Espanyola o les cadenes privades de la que corren per l'Estat. Llavors van equivocats amb això. No, jo crec que és imprescindible, com deies, que s'expliquin, sobretot que donin arguments més enllà de que pagarem per l'espai eternament. Però sobretot també, a mi una opció que li exigeixo que s'expliqui és el si no. Aquest federalisme, me l'han d'explicar molt ben explicat. Qui hi ha federalista més enllà de l'Ebre? Saber qui són, quan són. I després, quin federalisme?
No, el PSOE, per exemple...
Per què cau l'ordinalitat de la proposta del PSOE de Navarra? Perdó, de Granada.
Sí.
Per què cau? O sigui, això també s'hauria d'explicar. Perquè al final, l'independentisme n'hi ha de molt tipus, però crec que si ha crescut en els darrers anys és per una actitud, allò per aquelles coses intangibles, però també per una qüestió pràctica. Perquè al final el desdoblament de la Nacional 2 no són sentiments.
No.
Els accessos al port de Barcelona
tampoc.
No són sentiments. Les cobertures sanitàries, que en alguns llocs hi són i aquí no hi són, no són sentiments. Hi ha un llarg etcètera de qüestions que no són sentiments, sinó que són 16.000 milions d'euros anuals. Per tant, quan de la proposta federal cau l'ordinalitat, aquests 16.000 milions d'euros que ens permetrien fer moltes d'aquestes coses i continuar sent solidaris, clar, com ho arreglem això?
Mm-hmm.
Perquè és molt maco, perdona, sí, sí. Jana, ja acabo de seguida, és molt maco dir el cafè per tots o les autonomies que coneixem actualment, li canviem el nom, parlem d'un estat federal i tot continua igual, que em temo que és molt la proposta que hi ha en aquests moments damunt de la taula. A veure, no ens serveix per res, torno a dir, no arreglarem ni desdoblaments, no arreglarem ni hospitals, no arreglarem accessos al Port de Barcelona, no arreglarem moltes coses que van més enllà dels sentiments, i ja no dic el blindatge, que és una cosa que l'estat espanyol no ha pogut entendre mai i no entendrà i ni voldrà entendre, que és el llenguatge dels models educatius, lingüístics i culturals. Aquest és el gran drama també.
Uh-huh.
Que no han volgut, no poden i no volen entendre ni veuen positiva aquesta diversitat, i per tant, quan ja no hi tens cabuda, doncs t'ho han d'explicar molt ben explicat.
Jo estic d'acord amb el que va dir el Toni. El PSOE ha definit clarament quina és la seva proposta federal per a Espanya i quina repercussió tindria a Catalunya. i crec que el document de Granada ha de ser un punt de partida, perquè si és el punt i final, malament anem. Aleshores, jo crec que el senyor Pedro Sánchez, no n'hi ha prou amb que surti dient volem una reforma constitucional, volem una reforma constitucional. No en tenim prou amb el titular. No. Hem d'anar a la lletra petita i tot el que ha dit el Toni, plenament d'acord. I també vull saber si el PSOE està disposat a incloure a la Constitució Catalunya i reconeixen-la com a nació. És que no és un tema menor. Aleshores, no és suficient sortir al planeta Calleja a tranques i barranques i recórrer totes les teles. Cal tenir un discurs més acurat, més rigorós i més sòlid sobre els principals temes d'Espanya i més sobre el procés independentista i de dret a decidir. I en aquest sentit no ens podem quedar només amb Granada. És totalment insuficient.
Evident. I Podemos, en el fons, jo vaig entendre que era un altre pensament federalista. Però és que, esclar, això necessita que es treballi, que s'expliqui, que és el que dèiem, aquests projectes federalistes han traduït en la versió catalana són el si no. Doncs vinga, que s'expliquin, però que s'expliquin. Els altres arguments els sabem tots aquí. Vull dir, els que estem pel no, els que estem pel sí, els que estem pel sí no, els arguments del sí els sabem tots. Jo necessito i tinc el dret a saber-ho. Vull saber els de l'opinió del sí no i el no, perquè és que si no, què voleu que decidim? Vull dir, ja estaria decidit, perquè tothom que s'ha volgut explicar s'ha explicat. Però resulta que els del sí no i el no, el sí no s'ha explicat en part, però el no, no s'ha explicat.
Jo crec que també el que passa és que tendim a fer discursos, no discursos, plantejaments, crec que el sí no, com que es troba una mica al mig, o ha quedat al mig, a mi em fa l'efecte que inclús comença com a tirar la tovallola iniciativa en tot aquest procés. No sé si encara l'any que ve desapareixerà aquesta opció, en el sentit que no sé si es vol explicar. Tu demanes més explicacions, però a mi em fa l'efecte que tal i com van les coses, potser inclús desapareix perquè hi ha gent o hi ha partits que podien ser més sensibles a aquesta opció i explicar-la bé, i em fa l'efecte que ara per ara el dibuix que tenim a final d'any no sé ben bé quin és, no acabo.
Jo per exemple, jo sempre ho dic, jo no sóc independentista, jo sóc pro tercera via, però una tercera via de debò, és a dir, no una tercera via diluïda. Jo vull que la Constitució espanyola reconegui Catalunya com a nació, i tot el que ha dit el Toni, però també crec que han de ser valents, i el que he dit abans, anar més enllà de Granada, si no a mi no em serveix.
Exacte.
No em serveix, aquestes alçades no em serveix, i llavors una reforma constitucional pactada, acotada, limitada i liderada pel PSOE i pel Partit Popular, és a dir, pactada per dalt, no em serveix. És a dir, si obrim el meló, l'obrim de debò i parlem de tot. I incloent, evidentment, el dret a decidir de Catalunya.
Doncs això ho veurem l'any que ve, aviam què passa.
És difícil. Estan...
No, és que tampoc sabíem què passaria el setembre, el novembre, vull dir que no, de fet, això pot...
Sí, sí, és allò, el mes que ve què passarà,
Sí, perquè exacte, ja, el mes no... que ve, o la setmana que ve què
passarà.
O el passarà.
Dia 7 de gener què passarà.
Exacte. Diu, quan les criatures estiguem jugant amb els regals de Reis, a veure què passarà.
Dèiem, abans de començar la tertúlia, quan esperàvem l'enginyer i jo, he llegit una notícia de Vanguardia que m'ha fet molta... Bueno, m'ha cridat l'atenció. No, m'ha cridat l'atenció. És que els pares podran accedir als exàmens que facin els seus fills. És una de les propostes que contempla el desenvolupament de la LOMCE, de la Llei Wert, i no només això, perquè el que fa és quan, per exemple, un alumne suspèn un examen, ho troba injust i demana una revisió, els pares podran accedir al currículum d'aquest, de la trajectòria del fill o de la filla que hagi demanat aquesta revisió. Per tant, és una de les... que a mi em sembla que no havia passat mai que uns pares o uns tutors legals poguessin accedir als exàmens dels fills, i es contempla desenvolupar-ho d'aquesta manera. No sé si us sembla, a part d'altres coses que hem recollit també, com per exemple...
A mi m'agrada de respectar els empresaris.
Això és el que recull la Vanguardia, insisteixo, del que publicarà el BOE sobre el desenvolupament d'aquest aspecte. Deia un altre punt que insisteix la nova norma en el foment de l'esperit empresarial, i recull que els alumnes hauran d'aprendre a crear i desenvolupar empreses, ser emprenedors i a respectar els empresaris.
Jo estic esperant a veure què diu el Toni.
Això ho vam explicar divendres passat, eh?
No, a veure.
A part del punt de partida, que això, com insisteixo, com tot el desenvolupament de la LOMSE marca, com sempre, traspassa la línia de la competència catalana en d'altres matèries que fins ara no havia passat, i a més doncs, incideix també en les avaluacions curriculars o en el que els centres educatius, per exemple, puguin decidir com s'hagi d'avaluar o no un alumne, i més amb aquesta interferència, que no sé, insisteixo, si és bona o dolenta que els pares puguin accedir als currículums d'exàmens dels seus fills.
A mi m'ha fet reflexionar molt, bueno, perquè ja potser d'aquí soc amb més edat, però és que jo fora incapaç, és a dir, fora molt més dur que un professor, això segur, perquè jo no tinc, o sigui, no tinc la base per poder, jo què sé, jutjar què és el resultat que aprèn un alumne. És a dir, jo m'ho miraria des de la perspectiva de com a mare i veuria un examen que a mi em semblaria malament. Tots els exàmens d'entrada jo crec que em semblarien malament per fluixos. No per alts, perquè els alts no els sabria valorar. Jo em sembla que, bueno, jo, per mi, per mi, és un disbarat gros. És a dir, aquí es poden demanar, però entre alumne i professor, i pot ser una discussió entre alumne i professor, però el pare jutjarà i sempre anirà a favor de que el nano sàpigui més. Vull dir, és així. Ja, amb tot el que més hi ha, aquí estan dibuixant el final de la crisi. És a dir, tots hem de ser emprenedors, per tant, tots serem empresaris, tots ens hem de respectar, i a partir d'aquí, treballadors, perquè si no fa falta treballadors, tots serem empresaris. S'ha acabat la crisi. Ja no ho fotem.
Bueno, jo et veig optimista, de que pensar que els pares voldran continguts més alts, etc. Jo, a mi aquestes mesures em fan patir des del punt de vista del qüestionament que té la figura del mestre dia d'avui per part de molts pares i mares, que jo crec que és preocupant. De fet, aquell acudit que va publicar, no recordo quin diari, que després va córrer molt per Facebook, Twitter, etc., no, que era l'abans i el després, no? De que quan t'arribava una nota del mestre a casa anaves espantadíssim a casa, sí. I ara és el contrari, no? És els pares que donen, escolti, vostè com és que ha fet aquesta nota del meu fill? Bueno, doncs, crec que hem de revaloritzar molt la figura del mestre. A veure, la mesura pot ser interessant des del punt de vista que els pares coneguin els continguts o els coneixements que han d'assolir els seus fills i filles al llarg d'un curs acadèmic. Pot ser interessant, i que des de casa es pugui doncs, ajudar o conèixer al màxim que s'ha de treballar, no? Ara, sempre i quan es respecti i es tingui en consideració la figura i l'avaluació que fa el mestre. Perquè si els pares hem d'interferir i hem de qüestionar i hem, amb examen en mà, hem de dir, escolti, vostè poder no ha puntuat bé aquesta pregunta, diu, home...
És que clar, hi haurà pares que seran professors. Vull dir...
No es pot entrar.
És que jo crec que sempre en aquest país es sobrelegisla, sobrenormativitza i hem de confiar en el normal funcionament de la comunitat educativa. És a dir, ja, primer, es pressuposa que la majoria dels casos hi ha una relació de confiança pare i fill. És cert que pot haver-hi alguns casos que no, però majoritàriament tu saps com va el teu fill a l'escola. Hi ha tutories, si hi ha algun problema o si el fill o filla, doncs... disminueixen el seu rendiment, doncs el professor o tutor es posa en contacte amb els pares i hi ha reunions de seguiment dels alumnes. És a dir, jo crec que el sistema funciona i aquest tipus de mesures fa... És com si el ministeri dona a entendre a la població que hi ha coses que no funcionen i qüestiona els mestres, no?
No.
T'estan dient això, que des del ministeri es qüestiona la figura del mestre. Aleshores, jo crec que no cal aquest tipus de mesura. Jo crec que el sistema educatiu, la comunitat educativa,
potser
ja funciona i flueix.
No? Potser fallen altres coses que no pas la discrepància que pugui haver entre un alumne i un professor per un resultat d'un examen. No? Jo, perquè no estem parlant de revisar els continguts que aprenen, sinó de les proves directament.
Exactament.
Que jo no... Deia abans, potser això és una batalla campal, és a uns com.
És que jo crec que la relació mestre amb tutories, a través de tutories, el que sigui mestre-pares, és molt més efectiva.
I tant.
Perquè si en aquí hi ha una discrepància de tracte, de pensaments, de tal, es posa de manifest. I no oblidem mai, els pares som lliures d'anar a l'escola que ens proposem. I l'obligació és que ens donin plaça dins de les normes. Per tant, si hi ha una cosa que tu no puguis estar d'acord, ho pots plantejar, però ho planteges dues persones adultes, no un tercer.
Com deien, una decisió d'aquest punt que no ha comptat, de fet no han informat a les comunitats autònomes, i de fet el 14 de gener hi havia una trobada a nivell d'ensenyament a Madrid, on també les comunitats autònomes hi participaven, i això ho publicaran publicaran abans el BOE de que es faci el debat, no? El debat vindrà posteriorment. I a més, amb l'amenaça constant, també ho dèiem abans, de la resta de partits, per unanimitat, segurament acabaran amb la LONCE si hi ha un canvi d'escenari a Madrid. Per tant, no sé...
No, que hem acabat la crisi, que tots som empresaris.
Som el país de les lleis educatives.
Exacte.
Cada legislatura en fem una. No, a veure, jo crec que estic d'acord amb aquest punt de l'Anzanea que deia que hem de funcionar una mica més per confiança. No? Segur que en una conversa pare-mestres ha aparegut un examen i s'ha posat damunt de la taula. N'estic segur. Al final... si cal ensenyar què ha fet el fill o filla, ja es deu ensenyar, si no.
Vull dir,
és que em sembla que arribem ja a un punt d'absurditat, no, d'intentar escriure la vida dels ciutadans damunt d'un paper, des de que es lleven fins que se'n van a dormir, de què poden fer, què no poden fer, fins i tot a Sant Cugat diem a quina hora hem d'anar a dormir, doncs imagina, no? Em sembla que ens estem passant tots plegats una mica. I pel tema emprenedoria, a veure, hi ha el punt positiu de que ja era hora, doncs, de que la maquinària de l'emprenedoria, no, i de l'autoocupació, doncs, es anés engegant des de la base, de que es fomentés l'esperit emprenedor. Un esperit emprenedor no vol dir que hagis de muntar la teva empresa, pot ser que tinguis una actitud emprenedora dins de la teva pròpia organització on treballis, etc. Això ho veig bé, vull dir que la gent s'oblidi de que es pot ser funcionari o de l'administració pública o de la Caixa, sinó que està bé que ens espavilem. Jo crec que està bé anar-ho treballant. Ara, totalment d'acord amb el Jordi, fins ara, un país que mai, parlo de l'estat espanyol, mai s'ha basat la seva economia, diguéssim, en l'emprenedoria, la creació d'empresa, la microempresa, com poder sí que és una miqueta més el cas català, sobretot de micros, de cop i volta, no? Quan hi ha crisi, t'estan dient, escolti, vull dir, si vostè està a l'atur és perquè és un inútil que no pot crear una seva empresa. Home, no ens passem. O sigui, no ens passem. O sigui, l'excusa o agafar-se que ara l'autoocupació o l'emprenedoria ha de ser la solució de tots els mals, em sembla que és, bueno, és una immensa mentida. Primera, és una absoluta vergonya després, i és una insensatesa i una inconsciència per part del govern, perquè aboca a moltes persones, doncs, a poder sí a crear el seu negoci i a tirar endavant, però també n'aboca moltes altres al seu més absolut fracàs. No tothom té aquesta capacitat, segurament en tenen d'altres i virtuts excel·lents, però crear la teva pròpia empresa, encertar el negoci, tirar-lo endavant, gestionar-lo bé, té els seus costos i pots abocar algú al seu fracàs, capitalitzar l'atur, que és el que et convidaven a fer, escolti, capitalitzi l'atur i munti un bar, un forn o una empresa o botiga de brioixeria industrial,
sí, que, sí, sí. I al cap de 3 mesos Déu,
només cal que surtin per Sant Cugat a veure'ls,
i al cap de 3 mesos deuen tots els autònoms que han hagut de pagar la Seguretat Social, els impostos que els hi fan per les fórmules aquelles fixes, que ho treguis o no treguis, paga, i resulta que aquesta gent se'n van a la ruïna en 3 mesos. I a sobre, quan han de dir, ostres, no he tret ni el jornal que em mereixia, i resulta que dec un munt de diners a Hisenda, un munt de diners a la Seguretat Social, bueno, en fi, i parlant de la segona, a veure, em sona la segona oportunitat dels autònoms? si fracassen la primera. No, no sé què em sona, això.
Respectar els empresaris.
Però és que jo em sembla que hi ha un concepte de llenguatge que hauríem de dir. Una cosa és ser emprenedor i una altra cosa és ser proactiu. És a dir, no ho confonguem, perquè això d'emprenedor és una paraula nova. Per mi, emprenedor és tothom que comença a emprendre qualsevol cosa, no necessàriament del món de treball. És que s'ha de ser, potser, proactiu. I des de l'escola, la proactivitat, jo em sembla... Bueno, no ho sé com estan ara, jo no puc jutjar ara el moment que es viu. En el moment que jo vaig viure la proactivitat i el col·laborar i el fer pinya i aquestes coses, eren primordials i això es va transmetre. Jo crec que és això més on hem d'anar. Perquè un empresari sol pot ser un professional, però és que quan tu parles de fer emprenedors, són grups de gent, perquè és que si no hi ha projecte. Una persona està molt limitada a fer un projecte seriós.
No, i que si vols crear empresa, doncs home, ja que has finançat la banca, podries ajudar que hi hagués crèdit, podries fer una fiscalitat, no m'atreveixo a dir més baixa, però si més no més clarificada, perquè... vas a una sessió d'autoempresa, d'aquestes que organitza la Cambra de Comerç o Barcelona Activa, etc. I, bueno, la part de fiscalitat sembla que hagis de fer un màster. O sigui, és la cosa, sobretot pels que no som ni... Bueno, jo no soc ni de lletres ni de ciències, soc de notes musicals. Vull dir que és tremendo. Vull dir que clarificar, ajudar, contribuir a la creació d'empresa no és dir-li a un aturat, escolti, vostè per ser algú a la vida, sisplau, faci el favor de muntar la seva empresa.
No, hi ha precepte, no estem parlant d'això, el precepte que hem de respectar els empresaris, doncs depèn, perquè...
Bueno, hem de respectar a tothom,
a tothom,
no?
I a més, respectarem a qui mereix el nostre respecte, perquè clar, si ja tenia empresaris com Florentino Fernández o Díaz Ferran, vull dir, a veure, no tots els empresaris són iguals, i respectar segons aquí, vull dir, decidirem nosaltres qui respectar.
No, per mi l'empresari més poc respectat i poc respectat des del govern és el petit i mitjà,
sí, l'anònim.
Aquell que ha tancat l'empresa perquè li han tallat el crèdit i sí, ha deixat sí, doncs, 3-4 treballadors. Clar, aquests no compten. O sigui, què passa? Que trontolla la Seat, la Nissan o grans empreses i tots ens posem les mans al cap i estem espantats perquè, clar, és veritat, les xifres ens fan tremolar i llavors el govern es mobilitza i injecta diners i facilita que s'enviï una nova furgoneta a fer, etc. Ara, i la botiga del costat, i la petita empresa, i aquells que es dedicaven a la restauració, i aquells que es dedicaven al disseny, i aquells que es dedicaven... no, a tantes altres activitats, 3-4 treballadors, doncs la suma de 3-4 més 3-4 més 3-4 més 3-4 més 3-4 poder és més que la Nissan ni la Seat. Per tant, jo crec que la manca de respecte cap a l'empresari l'ha tingut el propi govern, que només entén, torno a parlar, aquí sí que separo molt govern català i govern espanyol, què entén un per empresari el govern espanyol és Palco Bernabéu.
Palco Bernabéu,
I escolta, Àngela. El país... viuen molt bé el Palco Bernabéu, però el país, per sort, sobretot el nostre, no s'aguanta per Palco Bernabéu. No.
Doncs és hora d'anar acabant. Ens queda un minut per arribar al punt de les 10 del matí. Agraïm la presència en aquest últim programa. No, demà encara tindrem l'últim, de veritat, de la tertúlia del Gany del Monestir. Toni Ramon, en Xané Conesa i Jordi Molgó, gràcies per haver vingut.
Gràcies.
A vosaltres. Gràcies. Moltes gràcies. Bon any. I bon any.
Bon any.
Bon any. Bon any. I busqueu el senyor... Els nassos data. Que demanin
així, de vent, així. Sí. Doncs nosaltres us deixem ara amb el magazín, si s'escolteu a les 9 del matí, que és ara en directe, amb el magazín Sant Quatrefonts, i si és a la tarda, doncs la tarda amb Marina Romero, nosaltres quan diem demà tornarem amb la presència dels portaveus de les formacions polítiques al ple de Sant Cugat. Que vagi molt bé, fins demà.